Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Podcast.
I de cop van entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
L'espera del Tour de França es farà llarga. Ens passa cada any. Arrenquem, il·lusionats, les clàssiques arriben sense avisar i no ens deixen respirar fins passada la primavera, quan de cop apareix el Giro d'Itàlia. Però cada mes de juny és igual. Quan queda pel Tour? Per molt que tinguem la Dauphiné, Suïssa o alguna altra cursa aïllada, la mirada se'ns en va cap al Tour. Quan queda? Segurament això ens passa als periodistes i als aficionats, però també ciclistes i directors. Avui amb el Fletxa en parlarem d'això. Com es viu aquesta espera? Com es gestiona? Com es supera? I en sortiran reflexions interessants, ja ho veureu. I si tot i així el vostre cos segueix sense reaccionar, no patiu, que tenim, per exemple, el Women's Tour. Potser és massa previsible, amb moltes etapes predestinades a resoldre's a l'esprint. Però també té muntanya, i no pas suau, precisament. La cinquena etapa, en territori galès, té un final en un port de més de 7 quilòmetres que té rampes que arriben al 21%. Però, sobretot, aquesta prova té context. Després del Giro Rosa, hi ha poques curses per etapes que puguin mirar el Women's Tour per sobre de l'espatlla. Aquesta setmana hem conegut el recorregut de la Vuelta Femenina, que aquest any tindrà 5 etapes en el seu camí cap a una consolidació encara major, ja que vol arribar a les 8 o 9 etapes en poc temps. I després, preguntareu, després no mireu, que l'altra gran prova per etapes en el calendari femení és justament el Tour. En parlarem, no patiu. Mentrestant, ens posem al dia amb el resum sonor del que ha passat aquestes últimes jornades. Preparats? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Swingles trying to bring Corinne Lebecki up towards...
Oh, no!
Huge crash on the front. Unfortunately, big crash on that final corner. Multiple riders just going down on that final corner as they run in towards the line. So through the final couple hundred metres, it's Christine Majerus on the front. Looks like Sofia Bertizzolo right on the wheel. Here comes Clara Capponi, but it looks like, is it going to be Capponi or is it going to be Bertizzolo? Capponi comes through to take the stage victory there.
Cycling Classic. Willems holding on. Taco van der Hoorn doing everything he can to try and close it down. Has he got enough? Taco van der Hoorn is absolutely doing it everything. He's going to pull the bars off at this rate, but Timo Willems closing in. Taco van der Hoorn, who's got it left? Van der Hoorn, as he goes to the line, he's going to take this and bobbing as he does so. Taco van der Hoorn.
Alexis Villarbeau, il a fait un bel écart Olivier Le Gac, il va peut-être aller la chercher celle-là, elle viendrait récompenser une année, une saison et même une carrière de labeur pour les autres.
Attention,
Olivier Le Gac qui résiste, le retour de Scorsese, Le Gac qui croise, Villarbeau qui passe, ça va être pour Villarbeau. Victoire d'Alexis Villarbeau, c'était pas celui qu'on attendait, magnifique victoire d'Alexis Villarbeau qui prend le maillot jaune de ce Dauphiné. Bravo la Total Énergie, bravo Franco.
Elegimos entre muchos uniformes, pues, y este es el de este año.
Ay, muchísimas gracias.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Hem començat aquest resum sentint què va passar en la primera etapa del Women's Tour amb la victòria de Clara Copponi a l'esprint, però sobretot marcada per aquesta caiguda que va afectar pràcticament a totes les favorites, com Lorena Vives, que era qui estava assenyalada per emportar-se la primera etapa. Va caure, però sí que s'ha emportat la segona, el Women's Tour, que s'acabarà el proper dissabte. Hem continuat sentint aquesta agònica victòria, semblava que no s'acabava mai... Semblava que no s'acabava mai aquí esprintant sense poder-se aixecar de la bicicleta de Taco van der Hoorn, així li deien Taco van der Hoorn a la clàssica de Brussel·les. També en parlarem avui. Hem sentit a continuació un petit muntatge amb la sortida del Critèrium del Dauphiné amb la primera etapa en victòria de Van Aert, simplement amb el so ambient, el que se sentia allà a les tanques de l'arribada, i després sí, la narració de la victòria d'Alexis Villermoz a la segona jornada. I després una veu d'un home que parlava, era Sergio Higuita, el colombià que feia entrega dels nous mallots al Club Nueva Generación. Ell diu, con un poco más de calidad hemos hecho un lindo diseño para los niños, juntament amb l'ajuda de la seva germana. Ja sabeu que el guanyador de la Volta a Catalunya d'aquest any, el Sergio Higuita, és un home que sempre té molt present les seves arrels. I finalment un so, en què no passava res, se sentia un soroll de fons. Podeu preguntar-vos què és això que està passant. Bé, allò és Rotterdam. Hi ha unes imatges que s'han fet relativament virals aquests dies en què es veu un túnel i molta gent passant en bicicleta. Bé, és un carril bici, concretament és un túnel que passa per sota d'un riu, i això demostra, del riu Maas, i això demostra com allà, a Rotterdam, als Països Baixos, l'estima per la bicicleta i com ho entenen com un mitjà de transport diari certament útil, doncs ho tenen molt més avançat que no pas aquí. Milers de ciclistes utilitzen cada dia aquest túnel per sota del riu Maas que es va construir ara fa 80 anys. Imagineu-vos, si hem de millorar encara aquí a casa nostra. Bé, tot això és el que ha passat. Ara és moment, però, de centrar-nos en el que vindrà. Què passarà en aquestes properes setmanes? Com hem de viure o sobreviure fins que no arribi el Tour de França? Entrem al territori Fletxa.
This is for the Tour de France, yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Bon, Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Què tal, Isaac, molt bones.
Mira, aquesta setmana estava pensant què preguntaré, perquè és cert que hi ha Dauphiné, però jo sempre tinc la sensació, quan arribem a aquesta època de l'any, que tots mirem el Tour. I tot el que passa és una mica com secundari, o tot el que passa sembla que sigui preparació de cara al Tour, que clar, que m'imagino que no és així. I bé, avui parlarem una mica de la Dauphiné i també d'aquesta clàssica de Brussel·les, que he vist que t'ho has passat molt bé.
Exacte, sí. Al final comença sobretot Dauphiné i Suïssa, que ets en aquesta època de l'any, i és quan estàs ja pensant en... Penses en els favorits del Tour i de més. Però clar, hi ha moltes coses paral·leles, no? I més avui dia. I mira, aquest cap de setmana hem tingut la Brussels Clàssics, que abans era la París-Brussel·les, que és una prova que es va començar a celebrar des de l'any 1890, o sigui, és gairebé tan antiga com la Lieja-Bastogne-Lieja, no? Llavors, bueno, ha canviat de nom, de recorregut i de més, i doncs la Brussels Clàssics va estar, a nivell estratègic, espectacular. Quedaven 100 quilòmetres a meta, Isaac, i no sabies per on agafar-la. Dius, vale, i ara què passarà si jo fos director allà? Com ho faria? I si fos si estigués corrent, com? O sigui, era bueno, coses que a mi m'encanten del ciclisme, no? Que a part de l'esforç i tot, quan et posen un recorregut diferent, com era el cas de la Brussels Classic, que tenien un doble circuit amb el Kapelmoor i el Bosberg a l'entremig, o sigui, quan quedaven 70 a l'arribada, i això trencava la cursa, però no el trencava el suficient per decidir-la, no? I clar, deixava la porta oberta. I, bueno, va estar una prova espectacular, que, per cert, va anar-hi molt just que no guanyés un nano d'un equip supermodest, que era el Minerva.
Al final se la van portar al Taco van der Hoorn. Jo no la vaig veure, vaig veure només la resolució final. Tu crec que sí que la vas estar comentant per Eurosport. I vaja, jugant això, una mica, ser director, tu passes bé amb això, perquè també hi havia el Sheffield, crec que és aquell nano de Linios, en fi, que hi havia noms interessants.
Exacte, Linios va portar l'equip jove fortíssim i el Magnus Sheffield, bueno, les dues passades pel Kapelmoor, semblava que hagués corregut per allà tota la seva vida. Estava mullat, va ploure tot el dia. I el Sheffield es va posar al davant i es va quedar sol a les dues vegades que va passar la cursa pel Kapelmoor. Va fer el que va voler. És un nano amb un potencial enorme. Però, clar, això d'una banda, era, hi havia moltes coses, molts interessos, corredors amb sprinters, no? Una escapa de 10 corredors que va tenir un avantatge molt gran i, clar, tot el que passava al darrere deies, no val per res, perquè al final l'estratègia bona és que un grup aquí intenti donar caça, que és el que al final va passar, però no els van caçar a l'Espuga, i de fet els corredors es posaven a tirar i veies com rebentaven, o sigui, com anaven tirant els corredors i rebentaven, i va estar espectacular, va ser una prova molt maca de veure i que, bueno, és ciclisme del que has de pensar, que no només, bueno, una etapa de muntanya és més el que va més fort o el que està millor estarà allà, no? Però en aquest tipus de cursa, ostres, el cap et va mil, eh? O sigui, estàs tota l'estona pensant i mirant i comences a veure i llegir la cursa i és superinteressant.
Tu, si fossis director, qui fitxaries d'aquests que vas veure?
El Taco Van Rijon, el guanyador. De fet, jo, mentre mirava la cursa, deia, va, aquest, al tanto amb aquest, avui se l'endú. I és un nano que sap córrer molt, que és molt ofensiu, que sap ficar-se a les escapades, que sap gestionar l'escapada i al final sap resoldre. Perquè al final, recordem, una escapada, jo m'agrada dividir-la en tres etapes. Primera, consolidar-la, que no és fàcil, has d'estar allà. Després, tenir la certesa de que això arribarà. També ho has de saber gestionar. I després el més difícil, Isaac, que és resoldre. I aquest nano té aquesta capacitat que resol, també.
Sí, és un dels noms que han començat a brillar aquests últims mesos, aquests últims temps, i realment, quan guanya, ho fa de manera espectacular. Un altre que t'agrada molt, també, perquè ens ho has explicat a vegades, és el Wout van Aert, primer líder d'aquesta Dauphiné, que després ha perdut el mallot de líder, però vaja, el que et deia, d'aquesta època hi ha la Dauphiné, que és una de les grans curses, també vindrà el Tour de Suïssa. No sé si són proves que els ciclistes les fan més pensant en el Tour que no pas en el que viuen el dia a dia.
Sí, mira, sobretot els equips francesos s'estan jugant la plaça al Tour. Fan els trials, no? O sigui, és com a la Dauphiné, sobretot, ja la juguen. De fet, aquesta setmana va guanyar el Biermos també, en una etapa de Dauphiné també maquíssima, no? De dilluns, que per poc arriba, no? I en el cas del Van Aert, bueno, jo crec que són corredors més consolidats perquè al final saben que aniran al Tour de França, però poder intenten canviar una miqueta l'estratègia que en principi pot tenir l'equip, el Tour, no? Perquè de cop i volta el surt un Van Aert que és capaç de guanyar tot arreu, que poder s'acaba portant la general també, i el tanto que tenim un altre líder, el jumbovisme, o sigui, a part del Roglic. O sigui, són proves en aquest sentit també on els corredors es donen a veure molt i fins a cert punt canvien certes estratègies dins de l'equip de cara al Tour de França.
Mira, m'aturo, amb Wout van Aert, què hem de fer amb aquest tio? Si tu el tens a l'equip, tu deies, es pot gairebé convertir en una alternativa al líder de l'equip per lluitar per la general. Jo crec que segurament li falta una mica, per lluitar per un Tour, però és que guanya l'esprint, t'aguanta la muntanya com ens va demostrar l'any passat va ser l'etapa del Ventoux, crec.
Sí.
És a dir, que ho fa pràcticament tot bé. Clar, no et diré que és un problema dins l'equip perquè què fas amb ell, sinó que és tot solucions, però vaja, com es gestiona una figura així?
No és fàcil, sobretot perquè encara és un nano jove, encara hem de veure molta més maduresa de la que ja té, no? I encara ell s'ha de definir molt més. És un corredor, sobretot, un tot terreny, però un tot terreny en excel·lent en tot, no? O sigui, és superdifícil. Normalment un tot terreny és un corredor que és un set en tot, no? En el cas del Van Aert, que també va bé en contrarrellotge, va bé a l'esprint, va bé en muntanya, és un 10. És un 10 en totes les disciplines que pot tenir el ciclisme. Corre de manera espectacular, és intel·ligent. Bueno, clar, de cop i volta, mira, el Roglic ja va marxar al Tour fa uns anys per caiguda. Al final del Tour de França, si pots anar amb dos caps de files o tres, millor que un. I jo, bueno, jo crec que en aquest sentit, millor tenir el Van Aert allà i un cop comença la cursa, anar gestionant, perquè al final, bueno, els sprints, ell, si és un corredor que tampoc li suposa gaire esforç, esprintar, sobretot ficar-se a l'esprint, benvingut sigui. Després, clar, és diferent que un Van Aert s'hagi de veure-les amb un Pogacar, per exemple, amb els atacs, que aquí sí que el Pogacar és molt superior a la resta. Jo crec que el Van Aert encara no el veig capaç de seguir atacs del tipus del Pogacar. Per tant, estaríem amb un favorit, però no tan clar favorit com és el cas del Roglic o el Pogacar, no? Estaria en un nivell per sota, però no gaire lluny.
Realment és un corredor molt complet. Avui ho hem tocat una miqueta, però també et volia parlar d'aquesta figura, la del director, perquè tu no has estat director, però quan estaves competint sempre tenies aquesta figura molt ascendent, dins dels equips, t'escoltaven molt, et feien molt cas, tenies una mirada més ampla que la que sol tenir un corredor normal, i ara estem en una època, no sé si de les més complicades, pels directors, perquè quan arriba el Tour de França sí que tothom se'ls mira, però ja estàs allà competint. Ara sí que gran part de la feina ja està feta, però encara estem en un moment decisiu, i tu suposo que això t'hi fixaves, com viuen els directors aquesta època, n'hi ha que suposo que la gestionen millor, alguns segurament t'hi fixaves també en com ho portaven. És una època sobretot de gestió, aquestes setmanes.
Sí, exacte. Mira, jo tinc molt bona relació amb l'Steven De Jong, i que és un nano que ha estat director meu també, corredor, i que ara dirigeix el Trek Segafredo, i des de fa molts anys està al Tour de França sempre, i fa tota aquesta feina que tu dius, no? De les curses i tot, de gestionar, de veure el conjunt també. Moltes vegades, quan fas el primer llistat de corredors que poden anar al Tour de França, és normal que sigui molt difícil escollir els corredors que finalment el faran. Llavors, hi entren molts factors, no només el d'estar en forma, sinó també aquell corredor, a veure quina actitud tindrà a dins de l'equip, si serà massa egoista, si no ho serà, i tot una miqueta en el benefici de l'equip, no? Amb els objectius, sobretot que acabi tinguent l'equip en aquell Tour de França. Són 3 setmanes, amb molts interessos, amb molta tensió, i clar, els directors han de tenir la capacitat d'escollir molt bé, i no és gens fàcil.
Doncs els anirem posant l'ull a sobre, perquè ja es va acostant aquest Tour de França. Nosaltres la propera setmana descansarem, així agafem forces, i després ja tornarem totalment encarats al Tour de França, que a principis de juliol ja comença a Copenhagen. Avui, per agafar una mica d'aire i per relaxar-nos, parlaré d'una iniciativa que no sé si et sona, el Tour d'Olord. Entrevistarem a un dels organitzadors.
I tant!
És una... Bueno, no sé si has fet alguna de les etapes. Sé que has rodat per aquelles carreteres.
Sí, però no els he fet, però vaig sentir parlar del Tour d'Olord fa un parell d'anys ja, que un nano que vaig conèixer a Londres i que vam anar just en bici d'allà al Solsonès em va parlar. I, vam quedar, i al final, mira, l'any de pandèmia, quan vam parlar d'això, que estàvem a Londres, i he tornat a coincidir amb ell, però no he tornat a fer res del Tour d'Olord. Però, amb el meu company i amic David Rovira sí que parlem molt i ho tenim present, i és una molt bona iniciativa, i els està anant molt bé. O sigui que és un gran exemple de com fer una cosa en una comarca, en una zona, no?
Doncs ja saps que allà on posa la mirada el Rovira, el Rovirs, la cosa ha de funcionar. ara de seguida el saludo i que ens expliquin com va tot això. Joan Antoni, moltes gràcies.
A tu, Isaac, que vagi bé. Adéu.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
David Ariño, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Un dels creadors, alma mater d'aquest Tour d'Olord, que ens has d'explicar d'entrada què és això que hi ha darrere de tot plegat.
Sí, correcte. Bueno, com dius, soc un dels dos. Com nosaltres ens presentem, és que som dos arreplegats de poble, que arrel del Covid vam tenir una idea, que va ser crear una sèrie de rutes ciclistes aquí al voltant de casa nostra, que és Sant Llorenç de Morunys, a la Vall de l'Hort, amb l'únic objectiu de que quan es tornés a la normalitat del Covid hi hagués moviment al nostre poble i donéssim un cop de mà als petits comerços i empreses que en aquell moment ho estaven passant malament. Aquest era el nostre únic objectiu, i arrel d'això, l'ho dit, vam crear una sèrie de rutes per fer en bicicleta i que la gent vingués a casa nostra a fer despesa, bàsicament.
Molt bé, escolta, anem a especificar una miqueta més, perquè has dit bé, una sèrie de rutes en bicicleta, però això es fa a molts llocs, això passa a molts llocs. Què té d'especial el Tour d'Olord? Com s'organitza? Per què enganxa tant a la gent? Ho anirem desgranant, però una mica teniu d'entrada aquest llenguatge una mica irreverent, provocador, fotem-vos sempre amb els francesos. explica'ns d'on surt això.
Sí, amb els francesos i molta altra gent. Al final, nosaltres hem volgut fugir del que són les, com tu dius, de circuits per fer en bicicleta o de marxes cicloturistes o de coses similars. N'hi han moltíssimes, però nosaltres hem volgut fugir de potser aquest formalisme que envolta tant això, no? Al final nosaltres som els primers amants d'anar amb bicicleta i som gent de pagès, diguem-ho així. Llavors, nosaltres sempre hem dit que per practicar aquest esport només fa falta una bicicleta i cames, no? I arrel d'aquí, doncs, treure totes les manies de sobre i això és el que intentem una mica transmetre, no? I, bueno, més bé o més malament, però crec que som gent sincera, que diem el que pensem i bueno, potser això ha sigut el que ha fet que la gent s'enganxi, no ho sé.
Escolta, jo, posem per cas, sóc un d'aquests madafaques que vosaltres dieu que dic, va, doncs em ve de gust fer alguna etapa del Tour de l'Hort o fer-lo tot sencer. Què he de fer primer? Perquè us puc trobar a la vostra web, us puc trobar per Instagram, però hi ha aquesta mena de passaport, què és això?
Correcte, hi ha un passaport que no és obligatori en cap cas. Nosaltres sempre hem dit que el Tour de l'Hort és gratuït i hi ha els tracks públics al nostre Instagram, tu et pots descarregar els tracks, venir, fer les rutes gratuïtament i ja està. Però després, com tu dius, hi ha aquest passaport paral·lelament que l'hem fet amb aquest objectiu, no? De que també s'ajudi a certs comerços locals i el ciclista en surti beneficiat. T'explico breument. Si tu et compres aquest passaport, val 20 euros i amb aquests 20 euros t'inclou que cada dia que vens a casa nostra a fer una etapa tens l'entrada a la piscina per començar. Un cop acabis l'etapa pots anar a la piscina. Tens una birra, tens una hamburguesa d'un carnisser local, tens accés a diferents mogudes, per exemple aquest cap de setmana hem regalat xurros amb xocolata a tots els ciclistes. Bueno, tens accés a totes aquestes mogudes. Resumint, que el passaport aquest et dona accés a una sèrie d'avantatges, bueno, il·limitades i que superen de molt tros els diners que val el passaport, diguéssim. Mm-hmm.
Perquè aquí ve el que m'agrada d'aquesta iniciativa, perquè qualsevol que ens escolti de qualsevol punt del país pot pensar, però això, a veure, tampoc n'hi ha per tant. Però clar, el que esteu aconseguint en una zona com la Vall de l'Hort, una zona aïllada, és revitalitzar-la d'alguna manera a través del ciclisme, no? Perquè això ho podem traduir en xifres, perquè, poca broma, heu tingut molta gent fent-se el passaport i heu tingut molta gent que ha començat a trepitjar el territori gràcies a aquesta iniciativa, eh?
Sí, sí, sí. Al final, com tu dius, des de fora, segons qui, potser li sembla una cosa petita o que no n'hi ha per tant o el que sigui, no? Però aquí a nivell local pensa que s'ha canviat la vida del poble. És així. Abans del Covid som un poble petit de 1.000 habitants i que, com aquell qui diu, no coneix pràcticament ningú i aquí els caps de setmana veies dues, tres, quatre bicicletes com a molt. I ara estem parlant de que hi ha un pàrquing al poble de 200 places que a les 9 del matí cada dissabte és ple únicament de ciclistes. És a dir, hem passat de tenir 4 ciclistes en un cap de setmana a tenir-ne 150 o 200 cada cap de setmana. O sigui que crec que no exagero si dic que s'ha canviat la vida del poble i l'economia que per suposat.
Volia fer ara dues preguntes en una, que no sé si t'agafo un fred. Això traduït en calés, ho teniu comptabilitzat? I segona, tu creus que això és exportable, m'ho invento, a les Terres de l'Ebre, al Maresme, no sé, on sigui, al Pallars, on sigui del país?
Doncs sí, la primera pregunta, perdó.
La primera era dels calés, a veure si això ho tenim comptabilitzat.
Sí, vale, sí. Doncs sí, l'any passat vam fer un estudi amb una auditoria externa, perquè nosaltres, l'ho dit, som gent de pagès i fem el que podem i els números a vegades ens escapen. I vam fer aquest estudi i es va comptabilitzar que l'any passat, es va arribar als 500.000 euros, gairebé, això, eren 400 llargs, gairebé mig milió d'euros d'impacte directe a el que és la zona, en general. És una xifra més que destacable, pensem, i aquest any suposem que es superarà encara amb escreix. I referent a la segona pregunta que em deies, de si això és exportable d'altres zones, creiem que sí, i és més, és un fet. Ja veiem que se'ns està començant a copiar des d'algun lloc la iniciativa i no és algo que ens agafem malament ni molt menys, sinó al revés, que estem contents perquè vol dir que el que hem fet és un projecte d'èxit i que d'altra gent se l'agafi per dinamitzar el seu territori, la veritat és que ens fa contents.
Com vosaltres dieu, això és la puta hòstia en bicicleta. Home, qui ara entri a la vostra pàgina web o es comenci a seguir a través de xarxes, veurà que les etapes que proposeu senzilles no són. Són exigents.
Sí, exacte, són exigents. Com t'he dit abans, nosaltres el que hem volgut transmetre a través d'aquest projecte també és la manera en la que nosaltres entenem el ciclisme, com a dos aficionats particulars, no? I a qui no li estigui bé, doncs mira, que s'apunti a un altre lloc, com també moltes vegades diem així textualment. I la nostra manera d'entendre el ciclisme és això, de que, bueno, per començar, el nostre territori convida que siguin etapes dures, perquè aquí no hi ha, com diem sempre, ni un quilòmetre pla, és tot amunt o a baix, i llavors primer de tot és que el territori convida que les etapes siguin dures. Segonament és que a nosaltres ja ens agrada això, ens agrada que, doncs, fer bones rutes, excursions llargues, incloent a vegades esterratos, que són camins de terra, i bueno, és una cosa que ara la gent li té una mica de por o mania, i nosaltres ho volem reivindicar i sempre estem amb la batalleta de que això és ciclisme autèntic, i tota la vida a les grans voltes, Tour de França, etc., sempre hi ha hagut trams així de terra, i nosaltres considerem que és ciclisme. I també volem fer això, una mica la reivindicació d'aquest tipus d'anar amb bicicleta.
Escolta, confessa'm una cosa, heu traspassat fronteres, eh? Heu tingut algú conegut, algun ciclista important que li heu cridat l'atenció?
Sí, bueno, més d'un. La veritat és que...
Va, digues, digues, doncs.
No, la veritat és que, mira, per exemple, ara fa 5 minuts estava parlant amb l'Ivan García Cortina i em deia que just ahir va estar a punt de venir a la xurreria, però al final l'entrenador no li deixava perquè li sortien masses quilòmetres. Però, o sigui, varis ciclistes els tenim enganxats també i venen per aquí sovint a entrenar. I un, suposo, és el que et referies, és el Sepp Kuss, que, bueno, més que venir aquí a entrenar és que, bueno, arrel d'aquesta tonteria i d'anar parlant a mi d'Instagram i tal, bueno, podem dir que ens hem fet força col·legues i, bueno, ara és un amic més per nosaltres.
Molt bé, o sigui que avui arribes tard a l'entrevista perquè estaves parlant amb el Cortina, eh? Aquesta...
Sí, estàvem aquí fent... negociant uns xurros.
Aquesta me l'apunto. David, moltes gràcies per explicar-ho, per fer visible aquesta iniciativa, perquè realment el territori és molt ric pel que fa a travessar-lo amb bicicleta, però moltes vegades ens falta aquest retorn i realment és important veure que la bicicleta, doncs, també contribueix a això. Només et volia demanar per acabar com vas de colesterol.
Bueno, jo no gaire bé. M'he vengut molt aquí com aficionat a la bicicleta, però primer sóc més aficionat al menjar i sort que des d'aquí la ràdio no se'm veu el físic, perquè...
un d'aquests dies, no?, que veu estar celebrant-ho fort, eh? No sé si era Coll de Pal?
Sí,
Que estàveu rebent-los amb...
A Coll de Pal, concretament, vam ficar 2.500 euros en xai i carn a la brasa per tots els ciclistes que van venir. O sigui que per nosaltres és important menjar, passar-ho bé, beure cervesa i tot el que envolta el ciclisme, no? Que el ciclisme, moltes vegades, la gent es pensa que és sortir a perdre la vida... I ja està, no? I per nosaltres el ciclisme, com deia abans, és molt més que això, és tot el que ho envolta, és l'amistat, és el companyerisme, és el territori, i és passar-ho bé, en definitiva, sobre la bicicleta i un cop n'has baixat.
Doncs un plaer també explicar-ho aquí a Ràdio Volta. Escolta, que tingueu molta sort, ens vam veure un dia amb una cervesa pel mig, però de moment pedalant encara no, o sigui que ens queda pendent, eh?
Doncs queda pendent. Moltes gràcies i esperem que qui vulgui vingui a casa nostra i pedali per aquí amb nosaltres quan vulgui.
Una abraçada, David.
Moltes gràcies, igualment.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta. We'll be right back.
they can fake this. Put on my trumpet at a higher level, cause I'll make it like the stoop down. Hang out so beat down. Don't run a train up on who to think they run the game. But I learned to burn that bridge and delete. Don't shoot your feet at a level that's obsolete. Instead, I want my hands up on the flames of the flag. So I call a downfall in the businesses that burn us all. See through the news and the views that twist reality.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.